Casal en Rennes.
Mira que la vida no és blanc o negre, i tant se val si ets nen o nena, si no tens la llibertat per escollir tot allò que et fa gaudir. Si ets esclau del que t'expliquen, mai faràs el teu camí. I és que el conte no està escrit. Pots triar si vols ser un príncep presumit o una princesa amb barba negra i poc pit. Pots triar i el que vols per ser feliç.
Laura Clotet, Cal Enredos.
Sovint, des del col·lectiu LGTB es parla de la poca sensibilitat dels professionals sanitaris pel que fa a les seves necessitats específiques. I no vull ni puc defensar que no és així, ja que hi ha estudis que demostren que no és una percepció subjectiva del col·lectiu. Però des de la meva reflexió més personal com a metge de família, que sí, estic molt sensibilitzada amb el tema, puc dir que hi ha opcions de millora d'aquesta relació dels sanitaris amb aquest col·lectiu. I això, ens agradi o no, és responsabilitat de les dues parts. Primer, una pinzellada de la realitat legal actual en sanitat respecte al tema. El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei 11-2014, el 10 d'octubre d'allà fa uns quants anys, que garanteix el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i lluita per l'erradicació de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. No va ser fins 2 anys després que es va prendre el compromís de reordenar l'atenció a la salut de les persones trans, basant-se en un model d'atenció despatologitzador, on el paper del sistema de salut ha de ser el d'acompanyar la persona trans i sobretot també el seu entorn en el procés de transició cap a la identitat sentida. El model té en compte la valoració de les necessitats mèdiques, psicològiques i socials d'aquest col·lectiu i de les seves famílies en el procés. La posada en marxa del model d'atenció a la salut de les persones trans requereix la formació dels seus professionals, el desplegament territorial, la sensibilització dels professionals de l'atenció primària i el seguiment i avaluació d'aquesta implementació. I ara, amb aquesta premissa, primer, peticions als meus companys de professió. Nosaltres, com a professionals de salut, i sobretot els d'atenció primària, per ser la porta d'entrada al sistema sanitari, hem de posar en coneixement de les persones trans i de les seves famílies o dels seus tutors legals, en cas d'infants i joves trans, l'existència d'aquestes unitats de trànsit territorials de referència. En aquest moment, i no puc dir cap nota més positiva, només hi ha desplegada la unitat territorial de la CIR Esquerra de la Regió Sanitària de Barcelona, i és l'única actual en funcionament de referència a tot Catalunya. Pel que fa als professionals, sí que puc dir que s'ha iniciat aquest projecte de formació multidisciplinar, tant des del Departament de Salut com des de les diferents societats científiques, per tal de formar els professionals sanitaris en els diferents àmbits de la sexualitat, així com els prejudicis que pugui haver respecte al col·lectiu. També us animo a tota la gent del col·lectiu a donar suport i assessorament a aquesta formació. En la majoria de casos, en el que veiem com una mala praxis, no hi sol haver ni mala fe ni intencionalitat. Des de sanitat, i sovint, amb l'excusa de l'alta pressió assistencial, sovint fem coses que no són del tot correctes. I acabem aplicant uns estàndards de salut que no són vàlids per tothom, i individualitzem poc. Solen ser rutines o hàbits adquirits en una formació on cal destacar que la sexualitat no hi té cabuda. En cap moment de la llicenciatura ni de l'especialització hi ha formació en sexualitat, i encara menys en diversitat. Tot aquest preàmbul no vol ser una excusa per seguir fent les coses iguals, ni molt menys. Hi ha enquestes fetes a professionals que indiquen el reconeixement dels professionals en aquest desconeixement, la necessitat i la petició constant de formació en sexualitat, en diversitat, en identificació, perquè són coses que mai ens han explicat per molt professionals de la salut que siguem. Pel que fa a les persones d'aquest col·lectiu LGTB que assistiu al sistema sanitari, també tinc una demanda. Sé que sovint tenim la sensació d'estar en lluita constant i que seria ideal que tothom tingués la sensibilitat necessària i que sí, ja us ho reconec, els professionals sanitaris hauríem de ser els primers, però m'atreveixo a demanar-vos paciència i comprensió en el sistema. I això sí, animar-vos. Teniu dret a demanar clarament les vostres necessitats associades a la vostra orientació o identitat de gènere. Podeu recordar el vostre metge, infermera, psicòleg, quines són les vostres individualitats. Si algú us fa una pregunta o comentari que us fa sentir que no us entenen, feu-ho saber al professional. I això hauria de provocar un canvi d'actitud en la gran majoria de professionals i millorar la seva sensibilització i la seva escolta activa. Els professionals no ho sabem tot, però sí que hem d'oferir respecte, escolta i comprensió i ser capaços de preguntar el que ens generi dubtes sense entrar en judicis. Ningú és més expert en la seva persona i en les seves necessitats que ell mateix. I en això sí ens podeu ajudar. Demaneu el que necessiteu amb paciència, però sisplau, no deixeu de demanar-ho. I també us vull recordar que hi ha llibertat d'elecció de metge a tot Catalunya. Si us trobeu amb un sanitari amb qui no us sentiu còmodes, podeu demanar canvi de metge, perquè la relació terapèutica metge-pacient és un determinant de salut que no podem oblidar. I només per tancar la càpsula, hi ha opció de canviar el nom de la targeta sanitària a nom sentit molt abans del canvi en el document nacional d'identitat, amb la qual cosa, quan tingueu molt clar com us voleu dir, feu que el sistema sanitari ho sàpiga. Això evitarà que us cridin amb un nom no desitjat a les sales d'espera.